Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. L'any 2010, un president dels Estats Units visitava el món RQ. Jimmy Carter seia en aquest estudi a la primavera de fa 14 anys per conversar sobre política internacional, però també sobre política local, perquè ja es parlava d'allò que l'any 10 passava a Barcelona, a Catalunya. A finals del 2010, ara fa 13 anys, un president del govern d'Espanya, José Luis Rodríguez Zapatero, ens convidava a entrar a la Moncloa per conversar de política espanyola i, evidentment, de política catalana. Ah, i també vam parlar del Barça. Com a bon culer, Zapatero va parlar del Barça-Real Madrid que s'havia de jugar hores després. Va pronosticar un 4-2. Doncs sí, va ser hores abans del 5-0 de Guardiola a Mourinho. Fins avui, empat a 1. A RAC1 hem entrevistat tants presidents del govern d'Espanya com presidents dels Estats Units. Un. Certament és estrany, és rar, tenint en compte que aquesta emissora és la quarta emissora més escoltada de tot l'Estat. És veritat també que hem entrevistat Mariano Rajoy, però ho vam fer quan era candidat del Partit Popular a la presidència espanyola, ja fa també molts anys. És veritat també que anteriorment havíem entrevistat Pedro Sánchez, cara a cara, als estudis de Madrid, quan va guanyar la secretaria general del PSOE. Fins demà. Demà es desfarà l'empat. Demà a les 9 del matí, Pedro Sánchez serà al món RQ. De fet, serà als estudis de RQ a Catalunya. De fet, serà el primer president del govern d'Espanya que 23 anys i mig després de la seva fundació visitarà els estudis de RQ. Serà interessant conversar amb Pedro Sánchez amb mirada catalana. Demà a les 9 del matí, el dia abans de la loteria, 4 dies abans de Nadal, 10 dies abans de Cap d'Any, la grossa cau a RQ. Pedro Sánchez, demà, en aquest estudi. Són les 82 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Dimecres 20 de desembre del 2023.
I avui s'espera un matí de cel mig ennuvolat i amb algunes boires, i a la tarda farà més sol a tot arreu, vent fort de mestral i tramuntana i ambient hivernal.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem dos accidents en punts importants. A l'AP7 entre Montornès i Mollet del Vallès en sentit sud, amb més de 5 quilòmetres de congestió i un carril tallat, i també es talla part de la C31 a Badalona en sentit Barcelona per un altre accident que fa acumular 4 quilòmetres més de lentitud.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. A les portes de les festes de Nadal, no us espanteu, perquè no us espanteu ja d'entrada, us ho diem perquè no us espanteu, perquè avui ho veureu molts diaris, ho veureu a la televisió, ho escoltareu per la ràdio. Resulta que l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, que habitualment també les notícies les dona amb megàfon, amb majúscules i amb signes d'exclamació, ha llançat un avís inesperat. Ha advertit que les últimes setmanes ha començat a circular per Europa una nova variant del Covid més contagiosa. S'ha batejat com a JN1 i alerta que pot provocar un repunt d'infeccions. Els experts de l'OMS pronostiquen que la baixada de les temperatures afavorirà que aquesta nova variant es transmeti ràpidament, però també afavorirà que hi hagi un missatge de tranquil·lització, de tranquil·litzador. Encara que sigui més contagiosa, aquesta JN1 es pot combatre amb les vacunes i, per tant, el risc que provoqui molts més ingressos a les cures intensives és baix. Ras i curt, hi pot haver més infeccions per Covid, de fet, n'hi ha i n'hi haurà, però això no ha de derivar en un problema de salut pública greu. El que sí que pot complicar la vida als hospitals és la coincidència d'aquesta nova variant de Covid amb els virus respiratoris habituals, com la grip. Segurament haureu notat que a les últimes setmanes cada vegada hi ha més persones del vostre entorn refredades, amb mocs o amb mal de coll. Doncs bé, no són casos aïllats. Només l'última setmana, 7 dies a Catalunya, almenys 13.000 persones han arreplegat algun virus. Els CAPs i els hospitals han diagnosticat 7.000 malalts en grip i prop de 6.000 amb Covid. Dit així, els números fan por, però són xifres que estan per sota, per exemple, de les de l'hivern de l'any passat, quan ni tan sols es va parlar pròpiament d'una onada d'infeccions. Té més dades, Joel Penya.
En els últims 7 dies s'han detectat prop de 6.000 casos de Covid. En són gairebé el doble que la setmana anterior, però 600 menys que ara fa un any. També han crescut les hospitalitzacions. Ara hi ha 600 persones ingressades amb Covid. En són 200 més que fa dues setmanes i 100 més que la setmana passada. Això no vol dir que estiguin a l'hospital com a conseqüència directa de la malaltia. Significa que poden estar-ho per qualsevol altra causa i un cop a l'hospital han donat positiu. És a dir, les hospitalitzacions mostren que el virus està circulant més, però no que provoqui símptomes greus. Segons Salut, també han crescut els ingressos a la UCI, han passat de 8 a 13 llits ocupats els últims 7 dies. També és cert que aquest augment generalitzat de casos va de bracet amb una menor cobertura de la vacunació. Durant la campanya d'aquest any s'han posat la vacuna gairebé 3 de cada 10 catalans, mentre que aquestes alçades de l'any passat ho havien fet 4 de cada 10. Salut, recordem, recomana que es posin la vacuna a les persones de risc, els majors de 60 anys, els treballadors essencials i les dones embarassades.
Això que deia en Joel Penya és molt important. L'augment de les hospitalitzacions és la prova que el coronavirus circula més del que ho havia fet setmanes enrere. Però la situació de camp a les unitats de cures intensives indica també que de moment no estaria provocant complicacions greus als malalts. Saludem a aquesta hora el metge epidemiòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona i degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, el doctor Antoni Trilla. Doctor, bon dia novament i moltes gràcies.
Bon dia, Jordi. Molt bon dia a tots.
Hem d'estar preocupats i no cal fer-ne un gramassa.
No, ho he fet molt bé l'entrada. Jo crec que, tal com diu l'OMS, doncs aquesta nova variant és una mica més contagiosa i pot evadir d'alguna manera alguna de les nostres defenses, però clínicament no sembla associar-se a una major gravetat. És cert que estem entrant a la fase d'ascens tant del nombre de casos de Covid, que aquesta és novetat teòrica des dels darrers 3 anys, i la grip, que ha tornat una mica també, entre cometes, a la normalitat i que també està començant a accelerar-se, tot això amb un mar de fons de molt refredat comú, bàsicament. O sigui, estem en plen inici de la temporada hivernal de com diem nosaltres, de sopa de virus, bàsicament.
Sopa de virus. Aquest hivern serà pitjor que el de l'any passat o no?
Jordi, ja saps que fent pronòstics són bastant dolents, sí, sí. Vull dir que d'entrada les coses apunten a que no serà un hivern fàcil. Sí que tampoc sembla que sigui un hivern, com dèieu molt bé, amb una plètora dels serveis, especialment dels casos més greus, però cada hivern, quan hi ha molts casos d'infeccions respiratòries, els hospitals catalans i els d'arreu de l'Estat i els d'arreu del món es saturen durant unes setmanes i això és previsible que passi. Esperem que no sigui molt fort des del punt de vista de que no coincideixin moltes coses alhora, que és el gran perill, no? Que tot s'acumuli en un parell o tres de setmanes, que això sobrecarrega molt els hospitals.
Uh-huh. Què en sabem d'aquesta nova variant?
És una variant d'Omicron que ara ja, si això fossin cotxes de carreres, totes les variants corren molt, i aquesta, per poder-los avançar una mica, ha de córrer una mica més, però no hi ha una gran diferència, no és que les altres vagin a 100 i aquesta vagi a 150. Per tant, hi haurà més contagis, però amb una certa moderació, per entendre'ns. Estem tots vacunats massivament, infectats, també hi ha molta gent que es va infectar, o les dues coses, i això fa que el panorama per la variant aquesta sigui com més difícil, hi ha més immunitat. Per tant, poden augmentar els casos. Clínicament, com heu dit molt bé, no sembla que s'associï a cap gravetat diferent de la que coneixem actualment amb la Covid, les que tenim ara, que per la majoria de la gent és febre, malestar general, refredat, etc. Però hi ha un grup que sí que és molt important i que l'heu esmentat també, que són les persones de més risc de fer complicacions, i aquesta variant, si els infecta, igual que qualsevol altra, doncs es podria associar a un nombre més alt de complicacions, que és molt més baix que quan va començar l'epidèmia, això és claríssim, però que segueixen superior al de la població general. Aquests són els que s'han de protegir més.
Li pregunto al doctor Trilla si ens hem deixat anar una mica tots plegats amb el tema de la Covid, és a dir, si el nivell de vacunació és la que tocaria, o si la millor manera de poder-ho arreglar és que la gent, sobretot la més vulnerable, es vacunissi o sí.
Jo crec que sí, que ens hem deixat anar en part normal, després de 3 anys de molt cansament i de no acabar, diguéssim, de digerir el que suposa això, i ara que la malaltia és lleu per la majoria de les persones, doncs hi ha una sensació de que això, doncs, ja ha perdut importància. Afortunadament és cert per la gran majoria de la població, però els nivells de vacunació han anat baixant amb cada reforç que s'ha anat posant, i aquest any malauradament també estan per sota, no és que estiguem molt per sota, però estan per sota del desitjable. I el consell millor, vist el panorama que ens espera les properes setmanes, és que les persones de risc consultin, si no ho han fet ja, el seu metge, el seu cap, la seva infermera de referència, i si estan dintre d'aquests grups de risc, vacunar-se de la grip i de la Covid és el millor consell que els hi podem donar. No perquè no es contagiïn, que probablement es contagiaran una mica menys, però es contagiaran. Sí, perquè no acabin a l'hospital, no acabin a la UCI i no tinguin complicacions. Aquesta és la gran avantatge de les vacunes, no? Que ens protegiran d'aquests casos més greus.
El que sí que és una novetat és que cada vegada veiem més gent que quan té quatre estornuts es posa la mascareta. Com d'important va ser la mascareta, no només durant la pandèmia, sinó els efectes de la postpandèmia, que segurament estem pagant les repercussions de no portar-la, no també?
Sí, de fet, van haver-hi dues coses. Durant el temps de la pandèmia no vam estar exposats tants a altres virus, perquè estàvem molt protegits, i això ha fet que hi hagi un cert repunt dels refredats i de la grip, etc. Però ara el que acabes de comentar és la situació més lògica. Primera, si estàs malalt i tens febre i no et trobes bé, t'has de quedar a casa els 2-3 dies que passis el pitjor del refredat o del que toqui. I si surts al carrer, tens interacció amb gent amb un transport públic que va ple, o vas a la feina quan ja et trobes millor però encara tens símptomes respiratoris, doncs resulta molt útil protegir els altres amb una mascareta, és el que es recomana, i tant de bo que això ho fes més gent, perquè segurament reduiríem un bon nombre de contagis.
Doctor Trilla, moltes gràcies una vegada més i bones festes.
Moltes gràcies i enhorabona per l'entrevista. Crec que el Sánchez no és del Barça, per això, no?
No, és l'Estudiantes. És de l'Estudiantes, bueno, sí. És de l'Estudiantes, sí. No. I si és de l'Estudiantes, llavors diuen que és de l'Atlètic de Madrid, també. Bueno, ja li preguntarem, en tot cas.
Va, pregunteu-li. Gràcies. Vale, gràcies. Adéu, bon adéu, adéu, adéu.
Són les 8 i 11 minuts. L'agenda política d'aquest dimecres arriba molt carregada. Ja no us explico la de demà. Però la d'avui, d'aquí a tot just 3:15, cap a les 9 del matí, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo se les tindran en el primer cara a cara de la legislatura al Congrés. És un torçabràs que es preveu especialment calent, perquè arriba l'endemà que el president espanyol anuncies en una conversa amb periodistes que es reunirà tant amb el president Carles Puigdemont com ara també amb Oriol Junqueras, un cop la llei d'amnistia estigui encarrilada. Sánchez ho ha comunicat a les portes d'una reunió clau demà al Palau amb el president Pere Aragonès, la primera des que el líder socialista ha revalidat la Moncloa. El clima entre els socialistes i els republicans s'ha enrarit a les últimes hores després que el ministre Félix Bolaños hagi obert la porta que els jutges puguin negar-se a assistir a les comissions d'investigació al Congrés, tal com exigeixen Esquerra i Junts. I per acabar-ho de rodonir, aquest matí encara estem pendents d'una altra història: la roda de premsa dels eurodiputats que s'han desplaçat a Catalunya per examinar la immersió lingüística a les escoles. Ells van reunir amb el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb la consellera d'Educació, i van visitar dos centres educatius, i avui compareixen a les 11 per explicar com ho han vist. Tot això és el que tenim damunt la taula, però com deia, la primera cita arrenca a les 9 al Congrés amb el teva meva entre Sánchez i Núñez Feijóo. Si algú no ha escoltat el davantal de les 8 del matí, que sàpiga que aquesta cita d'avui a les 9 al Congrés serà just 24 hores abans que a les 9 tingui una altra cita. En aquest cas, en aquest estudi del Món RQ, el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, que ens visitarà demà. Oficialment, si ens agafem a l'ordre del dia d'avui, el president espanyol s'hauria de limitar a exposar la feina que ha dut a terme com a president de torn de la Unió Europea, però el PP i Vox aprofitaran l'ocasió per llançar-li la cavalleria per sobre. Núñez Feijóo i Santiago Abascal ja traien el foc pels queixals amb la llei d'amnistia, però que Sánchez hagi reconegut obertament que es vol reunir amb Carles Puigdemont i Oriol Junqueras per normalitzar les relacions amb l'independentisme, això ja els hi ha fet el triple de garatera. Des de Madrid informa Jordi Armenteras.
Sí, reunions que tant es poden fer a Madrid com a Catalunya, Brussel·les o a qualsevol punt d'Europa. Sánchez creu que s'ha de passar de fase. Primer es van aprovar els indults, ara vindrà la llei de l'amnistia, que el president espanyol diu que és impecable a nivell constitucional, i després queda un tercer pas, que és el de normalitzar, utilitza aquest terme, el diàleg polític, i encara més amb dos partits, Esquerra i Junts, que són socis de legislatura. Això sí, les reunions, en plural, amb Junqueras i amb Puigdemont per separat, no es poden fer fins que l'amnistia estigui votada. El que no concreta el president espanyol és si seran al febrer, amb la votació enllestida del Congrés, o a l'abril, quan acabi tot el tràmit del Senat, i que durarà com a màxim 2 mesos. Això ho va explicar Sánchez ahir sense micròfons en la recepció de Nadal del Palau de la Moncloa, deixant clar que ell en primera persona és qui ha de protagonitzar tot aquest retrobament ara amb la classe política catalana.
Ara ho explicava l'Armen. La clau de volta per aclarir quan seran les reunions de Pedro Sánchez amb Puigdemont i Junqueras és saber del cert quan s'aprovarà l'amnistia. La mesa del Congrés posa la directa i ha decidit que el mes de gener sigui hàbil. Normalment els diputats estan de vacances, però la presidenta Francina Armengol els vol fer treballar per accelerar la tramitació de la llei. El govern espanyol voldria que el debat de les esmenes a la totalitat de la llei se celebri el 9 de gener, tot just després de festes. El problema és que el Congrés estarà en obres aquells dies i per això Armengol ha demanat al president del Senat, el popular Pedro Rollán, que els deixi traslladar-se allà per fer-hi el ple. Però la llei de l'amnistia ha deixat d'acaparar el protagonisme a Madrid les últimes hores. Ara els escarafalls de la dreta i de l'extrema dreta estan centrats bàsicament en les reunions que Pedro Sánchez mantindrà amb Puigdemont i Junqueras. En una entrevista ahir a Telecinco, Alberto Núñez Feijóo deia que és insòlid que el president del govern d'Espanya hagi de sortir de l'Estat per negociar amb els seus socis.
El señor Sánchez va a salir de España para tener una reunión con una persona buscada por el Tribunal Supremo, pero que es el pago a la investidura que el señor Sánchez ha conseguido del señor Puigdemont. No creo que haya ni un solo líder de ningún país de la Unión Europea que tenga que salir de su país para tener una reunión con un prófugo de la justicia y mantener su gobierno. En España esto es así.
En canvi, aquesta nit, el líder dels socialistes catalans, Salvador Illa, ha defensat del tot les reunions de Sánchez amb els líders independentistes a TV3.
Jo tinc moltes fotos amb el Pedro Sánchez, i tinc un àlbum ple de fotos, i jo ho veia cada dia durant la pandèmia, i com vol que m'incomodin, això? Pues molt bé, com vol que ho digui, pues molt bé, em sembla molt bé que hi hagi reunions i que hi hagi tant interès en reunir-se amb el president del govern d'Espanya, doncs em sembla encertat.
I Salvador Illa ho ha dit aquesta nit a l'entrevista oficial a TV3 com a cap de l'oposició al Parlament. L'han seguit unes 86.000 espectadors, o el que és el mateix, ha fet un 4,4% de quota de pantalla, una xifra baixa. L'any passat va obtenir un 9,8% de share amb 194.000 espectadors. Per cert que la reunió que encara està a l'aire és la que Pedro Sánchez ha proposat a Alberto Núñez Feijóo per abordar, entre d'altres temes, la renovació del Consell General del Poder Judicial. Ahir a la nit el líder del PP insistia que està plenament disposat a reunir-se amb el president del govern d'Espanya per només si abans li envia un llistat dels temes que realment vol tractar.
Por supuesto que yo estoy dispuesto a acudir a la reunión con el presidente del gobierno, lo que no estoy dispuesto es a blanquearle. El presidente del gobierno a veces es muy soberbio y por tanto no puede faltar al respeto ni al líder de la oposición ni al primer fuerza política en España. Si el señor Puigdemont quiere reunirse con el presidente del gobierno y le pide un orden del día para la reunión, le aseguro que lo tendría inmediatamente. Él y su mediador. Yo simplemente he pedido que me diga cuáles son los temas.
Tot això, si es posen d'acord en l'ordre del dia, la reunió es podria celebrar aquest divendres, el de la loteria, o el 29, per exemple, a les portes de Cap d'Any. En canvi, la trobada que ja té dia, hora i lloc assignats és la de Pedro Sánchez amb el president aragonès. Serà demà al Palau, a les 12 del migdia, per això avançarà en aquest estudi Pedro Sánchez. Aragonès rebrà el president espanyol amb la carpeta plena de reivindicacions. Vol parlar d'un nou sistema de finançament, d'un referèndum i del traspàs de Rodalies. Aquest últim punt és el que està més encarrilat, i ben millor dit, perquè el PSOE i Esquerra van pactar el traspàs ja fa un parell de mesos, però ara la discussió gira entorn del calendari. De fet, el ministre de Transports, Òscar Puente, avisa que això va per llarg, tant que no descarta que ni tan sols arribi a completar-se aquesta mateixa legislatura. Tornem cap als estudis a Madrid, Armenteres.
Sí, que hi ha més sectors en tot aquest traspàs, que hi ha DIF, Renfe, les administracions central i catalana, els treballadors de totes les empreses, i on comencen els problemes és amb la infraestructura, que és de territori, però que inclou línies transversals que arrenquen o que van cap a altres autonomies. A més, les línies de Rodalia també inclouen algunes trànsit de mercaderies. Per tot això, el mateix Òscar Puente ahir assegurava que probablement ell no ho podrà veure com a ministre, perquè el traspàs, que de moment només és una voluntat política, s'anirà executant a pas de tortuga. Puente ho va dir també a la Moncloa, a la mateixa recepció, on a banda de Sánchez hi havia bona part dels seus ministres.
Però la lentitud en el traspàs de Rodalies no és l'únic element de fricció entre el govern d'Espanya i els partits independentistes. Esquerra i Junts no els ha fet cap gràcia que el PSOE es plantegi impedir que els jutges hagin de comparèixer a les comissions del Congrés que investiguen l'espionatge amb Pegasus i l'Operació Catalunya. Els socialistes intenten protegir els magistrats per rebaixar la tensió que hi ha amb el poder judicial, però amb aquest gest igualeixen les comissions d'investigació que havien pactat directament amb l'independentisme a canvi de la investidura del govern d'Espanya. Des de Madrid té més dades Arnau Mañé.
Sí, el PSOE mou fitxa per evitar que s'agreugi encara més la guerra de la judicatura espanyola amb la Moncloa. Moncloa. D'aquesta manera, els socialistes es posen al costat dels jutges i eviten que hagin de donar explicacions al Congrés. El ministre del RAN, Félix Bolaños, creu que fer-los desfilar no aporta res.
Los jueces y magistrados no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación. Tampoco tendría ninguna utilidad, porque todo el conocimiento que tienen los jueces y magistrados de esas causas penales es por haber sido los jueces y magistrados de esos procedimientos, y es justo lo que la ley prohíbe que se pueda revelar. Es un debate que se resuelve con mucha claridad.
Esquerra i Junts pretenien i pretenen que alguns d'aquests jutges passin per la comissió de Pegasus i l'operació Catalunya i aclarir ben bé quin paper van tenir en les clavegueres de l'Estat contra l'independentisme.
Una tesi, la de Félix Bolaños, que en l'entrevista a TV3 d'aquesta nit Salvador Illa ha apuntalat. El cap de l'oposició al Parlament critica els jutges que qüestionen la llei d'amnistia abans de llegir-la, però també demana l'independentisme que rebaixi el to.
No m'agrada quan des de certes instàncies judicials es valoren sense haver ni vist el text certes proposicions de llei que toca fer al Congrés dels Diputats, ni m'agrada quan des del Congrés dels Diputats alguns portaveus diuen paraules gruixudes. No m'agrada, no hi entro, no vull. Crec que és un profund error. És un error garrafal. Nosaltres estem treballant justament pel contrari, perquè cadascú ocupi el seu àmbit i el que vulgui anar. Per aquí sembla que es busquin, sembla que tinguin ganes.
Però Esquerra ja ha deixat ben clar que discrepa dels socialistes i ha anunciat que demanarà un informe als lletres del Congrés per saber si és possible obligar els jutges a comparèixer a les comissions d'investigació. Un dels jutges que l'independentisme té en el punt de mira és, òbviament, Manuel García Castellón, que és qui instrueix la causa del tsunami democràtic a l'Audiència Nacional. Ja fa dies que us expliquem que va autoritzar espiar desenes d'independentistes, tot i que no els va arribar a imputar mai. Però és que avui el Món.cat avança que fins i tot va donar el vistiplau per punxar el mòbil d'un llibreter de Girona. D'un llibreter! Es tracta d'en Joan Matamala, l'amo de la llibreria Les Voltes, situada a la plaça del Vi de la ciutat. La Guàrdia Civil va convèncer el jutge que la seva botiga era un centre de radicalització independentista. Al final no va poder demostrar res. Malgrat aquestes pífies, el Poder Judicial no s'arronsa i continua plantant cara a les acusacions dels partits independentistes. Ahir una vintena de fiscals del Tribunal Suprem van reclamar al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, que els defensi dels atacs permanents que llancen Junts per Catalunya i Esquerra. És més, exigeixen a García Ortiz que passi a l'ofensiva, impulsi accions legals contra la portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Míriam Nogueras, per assenyalar jutges públicament des del faristol de l'hemicicle del Congrés. Per cert, que ahir us explicaven que un senador del Partit Popular també s'havia sumat a les acusacions de l'ofer contra alguns magistrats. L'expresident d'Extremadura, José Antonio Monago, que els populars van enviar al Senat, va carregar contra un dels jutges de l'Audiència Nacional que va condemnar el seu partit per finançar-se il·legalment. Doncs bé, ahir, veient la polseguera que havia aixecat, va haver de rectificar correcuita. Admet que les seves paraules van ser, diu, desafortunades.
Pues utilicé una serie de argumentos y me referí expresamente con el nombre a un juez. Y creo, estoy convencido que eso no fue algo acertado por mi parte. Cuando uno no acierta, rectifica y yo solicitaría en consecuencia, señor presidente, que retirara mis palabras del diario de sesiones.
Però Esquerra ja ha deixat ben clar que discrepa del PSOE i ha anunciat que demanarà un informe als lletrats del Congrés per saber si és possible obligar els jutges a comparèixer a qualsevol comissió d'investigació. Un dels jutges, repetim que estem parlant de Manuel García Castellón, com comentàvem, però repetim que ara veurem si amb el tema d'aquestes comissions d'investigació han de ser-hi els jutges o no han de ser-hi els jutges. Que un té la sensació de que si pot ser-hi qualsevol fill de veí també ho poden ser els jutges. Sobretot plegat, escolta'm el comentari que hi posa el delegat del Punt Avui a Madrid i col·laborador del Món RQ, David Portabella.
Contraprogramen la gent del Congrés i acceleren causes per torpedinar investidures, però això no vol dir que vulguin comparèixer al Congrés a toga descoberta. Que alguns jutges estrella són de teclat fàcil i de pell fina, ho sap la Moncloa, que tot i així, empara que l'elenc del Lawfare no doni la cara després de firmar comunicats amb un llenguatge de novel·la cavalleresca. I això serà motiu de fricció amb Esquerra i sobretot amb Junts, perquè un dels punts no escrits de l'acord firmat és no vetar noms de compareixents a les comissions proposats per Míriam Nogueras. La fotografia que no incomoda, en canvi, és en Puigdemont. Després que Turull, prèvia consulta per WhatsApp a Santos Cerdán, desvalés que hi haurà reunió, Sánchez es disposa a fer el que millor sap fer, convertir l'escàndol de l'excepcionalitat en avorrida rutina. El 2019 tancava el debat electoral prometent portar Puigdemont de tornada a Espanya, i el 2024 serà ell qui faci les maletes i abandoni Espanya a bord del Falcon per veure'l. Ningú desafia millor la pròpia hemeroteca que Pedro Sánchez.
Encara Madrid ahir el Congrés va obrir la porta a derogar els delictes d'injúries a la corona. Sumar creu que atenta directament contra la llibertat d'expressió i per això planteja reformar el Codi Penal. La proposta s'ha començat a tramitar gràcies al suport del PSOE, però no és el primer cop que els socialistes permeten que el Congrés ho discuteixi i al final acaben fent-se enrere. Podria passar el mateix amb l'altra proposta que ahir els diputats van començar a estudiar, que deixi de ser obligatori anar amb les seleccions espanyoles. Ara fer campana pot suposar multes de fins a 30.000 euros i la retirada de la fitxa federativa pels esportistes. Esquerra creu que és abusiu i demana que sigui una decisió voluntària. El PSOE ha permès que es tramiti, però no ha avançat si quan s'hagi de votar hi donarà suport o no. No és l'única proposta que Esquerra Republicana ha plantejat les últimes hores. Els republicans també han anunciat que demanaran al Congrés dels Diputats que posi en marxa una comissió d'investigació sobre el cas Luis Rubiales. Creuen que cal aclarir exactament el que ha passat els últims anys a la Real Federació Espanyola de Futbol. A tot això, són les 8:24, un ajuntament de Toledo ha censurat una obra de teatre perquè els seus actors van en calçotets. Ha passat a Quintanar de la Orden. El govern municipal de PP i Vox considera que aquesta escenificació pot escandalitzar el públic. L'obra es titula «Qué difícil es» i està subvencionada pel govern de Castilla-La Mancha i s'havia de representar el 27 de gener. Segons la companyia de teatre, l'Ajuntament els va comunicar fa només uns dies que la cancel·laven. No és la primera vegada que aquest govern del PP i Vox crea polèmica, ja ho va fer amb els cartells el 25N, el dia per l'erradicació de la violència contra les dones, quan pretenia eliminar el concepte de violència contra les dones. Tot i això, finalment, va haver de rectificar. Aquesta censura no és que ens recordi les èpoques del blanc i negre, no, és que la supera. És que jo recordava el merder que hi va haver, jo era molt petit, però recordo que hi va haver un merder, perquè hi va haver una obra de teatre que es deia Ecus, amb el Joan Ribó al capdavant, que es va haver de... va haver-hi molt merder, perquè fins i tot sortia despullat, despullat, res de calçotets, amb, diríem que nu, i que hi havia d'haver-hi una mena de boira perquè no es veiés. Però és que no és només això. És que fa gairebé 50 anys, estem parlant de l'octubre de 1975, quan encara el dictador no havia mort, a Madrid es va representar una obra de teatre amb dos actors despullats, el Joan Ribó i la Maria José Goyanes. L'obra es deia, efectivament, Ecus, es feia al Teatre Comèdia de Madrid, per primer cop en la dictadura, dos actors anaven despullats dalt de l'escenari. Només els tapaven unes calces amb ella i uns calçotets amb ell. Inicialment, el govern franquista va prohibir l'actuació perquè incluïa un nu integral, però després de negociar van acceptar que sortissin amb roba interior. Any 75. Per tant, la censura va acceptar la roba interior. Ara, en ple 2023, el PP i Vox censurarien allò que la censura franquista va tirar endavant per escandalitzar el públic. Però aquesta no és l'única censura que hi ha hagut les últimes hores per part d'alguns dels governs municipals de la dreta. A Tordesillas, a Valladolid, l'Ajuntament del PP ha decidit retirar uns llums de Nadal que hi havien penjats perquè els considerava massa provocatius. Eren d'unes fades a les quals se'ls marcaven els mugrons i això, segons l'alcalde, no ha agradat al veïnat. I a Múrcia, el vicepresident, que per cert és de Vox, presumeix d'haver deixat sense diners dels pressupostos al col·lectiu LGTBI. Durant el desembre, José Ángel Antelo han anat fent pinzellades de com seran els comptes regionals de l'any vinent i ha destacat també la rebaixa de fons pels sindicats i un càstig per les ONGs que decideixin no condemnar els atacs de Hamas. Mentrestant, al Senat hi ha hagut picabaralla entre PP i PSOE després que un senador popular qualifiqués de grupis les vicepresidentes del govern espanyol. Era Vicenta Azpitarte, adreçant-se a María Jesús Montero, que després li replicava d'aquesta manera.
Usted y el conjunto de vicepresidentas de este gobierno son unas meras grupis del peor presidente de la democracia española.
Evidentemente, decirle grupi a la vicepresidenta, ¿por qué? ¿Usted es grupi de Feijó o es porque somos mujeres?
Des del PSOE consideren que les paraules del senador del PP són clarament masclistes, del senyor Vicente Azpitarte. I encara sobre el PP, les últimes hores han corregut per les xarxes socials alguns fragments del discurs que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va fer dilluns al vespre al sopar de Nadal del PP. El primer dirigit directament a Pedro Sánchez.
Por favor, solo pido una cosa, que acabe ya la presidencia de la Unión Europea. Hasta el perro que se coló el otro día en el Parlamento lo pedía, ladridos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué meses!
i després treia pit de l'insult a Pedro Sánchez des de la tribuna del Congrés durant el debat d'investidura quan li va dir el que li va dir i després va assegurar que havia dit que en lloc d'allò havia dit que me gusta la fruta.
Tenemos un mandato en las urnas, gestionar para todos los ciudadanos al servicio de España. Y lo vamos a hacer de la mano de Alberto Núñez Feijóo. Y por eso hoy tenemos de postre fruta.
Sí, sí. Estic per tirar-li aquest tall al president del govern d'Espanya demà per com ha passat aquest any amb aquestes rebrincades constants de Isabel Díaz Ayuso. Avui fa 50 anys de l'assassinat de Luis Carrero Blanco, la mà dreta del dictador Francisco Franco. Aleshores, president del govern espanyol va morir en un atemptat perpetrat per ETA el 20 de desembre del 1973 a Madrid. Els terroristes van col·locar un explosiu a la tapa d'una claveguera situada al mig del carrer Claudio Coello, al barri de Salamanca. Carrero Blanco hi passava cada matí després d'anar a missa i el grup d'ETA, encarregat de matar-lo, havia estudiat tots els seus moviments. Quan el cotxe encarregat de matar-lo havia estudiat... Quan el cotxe oficial del president espanyol va arribar a l'alçada d'aquella etapa, els terroristes van detonar la bomba i el vehicle va saltar pels aires fins a caure al pati d'una residència dels jesuïtes que hi havia al costat. Van morir Carrero Blanco, el xofer i l'escorta que viatjava amb ell per Madrid. La policia, per cert, mai va arribar a detenir els terroristes, tot i que un d'ells va ser assassinat per un grup parapolicial 5 anys després. Coincidint amb aquest aniversari, el Movimiento Católico Español, un partit obertament franquista, ha convocat un acte per homenatjar Luis Carrero Blanco. Això malgrat que la llei de memòria històrica ho prohibeix. Són 8:45 del matí. A Barcelona, els eurodiputats que s'han desplaçat a Catalunya per examinar el model d'immersió lingüística a l'escola explicaran avui les primeres conclusions de la visita. Ho faran en una roda de premsa a partir de les 11. Encara trigaran moltes setmanes a enllestir l'informe final, però avui donaran algunes pistes a com ho veuen. De fet, la delegació encara tindrà una última reunió pendent amb l'adjunt general de la síndica de Greuges, Jaume Saura, que serà l'última de la visita de 3 dies que han fet pel país, per Catalunya. Ahir els eurodiputats es van reunir, entre d'altres, amb la consellera d'Educació, Anna Simó. Al final de la trobada, la consellera es queixava que vinguin a estudiar a l'escola catalana carregats de prejudicis.
I em han preguntat que per què desoïem la llei i no aplicàvem el 25% a tot el sistema educatiu. I els ha hagut de recordar que això no hi ha cap llei que ho digui. És a dir, he vist un gran desconeixement, he intentat compensar aquest desconeixement, però certament la meva certesa és que no sé si ha servit per gran cosa. Crec que ja venien amb la tesi molt elaborada ja de casa.
Abans de veure's amb la consellera Anna Simó, els eurodiputats es van reunir 2 jutges, amb el president del Tribunal Superior de Justícia, Jesús María Barrientos, i amb el magistrat que va exigir estendre el 25% de castellà a totes les aules del país. La reunió era a porta tancada, però avui l'Espanyol i el Mundo en donen més detalls, alguns sucosos. Expliquen, per exemple, que Barrientos es va queixar que les sentències per imposar un 25% del castellà a les escoles de Catalunya no s'està complint. Però el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no es queda aquí i va mullar-se políticament sense cap pudor. Segons l'Espanyol, el jutge va deixar anar aquesta frase literalment davant dels eurodiputats. Apunteu, la societat catalana vol viure en pau, però passaran molts anys abans no s'acabi la discòrdia i l'ús ideològic de la llengua per la construcció nacionalista catalana. Això, fil per randa, és el que va afirmar Barrientos davant de la delegació del Parlament Europeu, segons informa avui l'Espanyol. No va ser l'única trobada carregada de polèmica que ahir dimarts van mantenir els eurodiputats. També van visitar un centre d'educació especial de la localitat del Prat de Llobregat. El govern i els sindicats de professors es posen directament les mans al cap, no entenen per què van estudiar la immersió lingüística en un institut que té alumnes amb discapacitat. Creuen que l'elecció que s'ha fet és un intent d'utilitzar-los i veuen una maniobra clarament indigna. De fet, en parlaven la portaveu del govern, la Patrícia Plaja, i aquí al món arracula d'USTEC i Yolanda Segura.
Aquesta tria ja és tot una declaració d'intencions, una mostra clara de quina és la voluntat d'aquesta delegació i no té res a veure amb conèixer de primera mà el nostre sistema educatiu, sinó fer demagògia instrumentalitzant els nostres infants i els nostres adolescents.
És vergonyós utilitzar aquest alumnat vulnerable per la seva causa. La veritat és que és molt vergonyós i molt indecent. I la veritat és que això hauria de ser denunciable fins i tot.
Però, de fet, l'elecció d'aquest centre no és gratuïta, sinó que ha estat un dels objectius de les entitats de famílies castellanoparlants que van portar les queixes a Europa. A la denúncia defensen que els alumnes amb discapacitat estan doblement discriminats. Té la informació Eudald Martínez.
És la denúncia que l'Assemblea per una Escola Bilingüe va presentar el 2017 a la Comissió de Peticions del Parlament Europeu i que sis anys després ha acabat derivant en aquesta visita. Allà l'entitat ja hi assenyalava els alumnes amb discapacitat com un dels més perjudicats pel sistema d'immersió. Ho explicava a RAC1 la presidenta de l'entitat, Anna Losada.
Si parlem de nens que tenen una discapacitat, el que no és normal és que a sobre aquests nens tampoc tinguin la possibilitat d'estudiar la seva llengua materna. Europa és molt ferma en tot el tema de discriminació, però especialment dels ciutadans europeus amb discapacitat.
Una acusació que pel Departament d'Educació no té ni cap ni peus. Fons de la Conselleria han admès a RAC1 que en aquest tipus de centres el projecte lingüístic és molt més flexible. El que es busca, expliquen, és que l'alumne tingui la màxima capacitat d'expressió i comunicació més enllà de la competència que acabi tenint en una o altra llengua.
Abans de tot plegat, ara és que escoltàvem el que comentava l'Eudald Martínez, l'elecció d'aquest centre, comentaven que no era gratuïta, però per sort ahir els eurodiputats també es van reunir amb la Fundació Bofill, que els va presentar un document amb una sèrie de dades que avalen clarament la inversió. Per exemple, que 2 de cada 10 adolescents no té cap altre contacte amb el català fora de l'escola i que, per tant, liquidar la inversió perpetuaria les desigualtats i la segregació. La Fundació també els va recordar que tots els estudis demostren que els estudiants acaben aquests estudis dominant tant el català com el castellà. Amb aquest resultat sobre la taula, el govern no només aposta per la immersió, sinó que la vol reforçar. Per això ha aprovat que els professors de català puguin fer més hores lectives a canvi de cobrar una mica més. Es tracta d'una mesura que ja s'està aplicant als professors d'informàtica de la FP per suplir la falta de docents en totes aquestes àrees. A tot això, no és l'únic canvi que prepara el govern al sistema educatiu. Després del daltabaix que han representat els resultats de les proves PISA, l'executiu català ha anunciat que crearà una comissió d'experts per decidir els canvis que cal fer al sistema. Així ho van acordar ahir al vespre el govern i l'oposició a la cimera d'educació que havia convocat d'urgència el president Pere Aragonès. En formaran per 15 persones, entre les quals mestres i professors, directors, famílies i fins i tot docents jubilats. A finals del mes de febrer, aquest grup d'experts haurà de tenir a punt mesures prioritàries per aplicar ja el curs que ve, que seria a partir del mes de setembre. Informa Laia Colomer.
Sí, una reunió que es va allargar més de 2 hores i de la que en va sortir la creació d'aquesta comissió d'experts en formaran per una 15ena de persones. Un coordinador tècnic, 2 professors, 4 directors, un docent especialitzat en formar mestres, 3 entitats pedagògiques, un representant de famílies i un altre del món local i 3 mestres jubilats. A principis de gener, el govern haurà de proposar els noms i d'aquí un parell de mesos, a finals de febrer, hauran de tenir a punt mesures ja pel curs que ve i altres més a llarg termini. La consellera d'Educació, Anna Simó, agraïa la mà estesa de tots els partits.
La seva voluntat d'arribar a acords per ser capaços de fer canvis en el sistema educatiu de manera immediata i a mitjà i llarg termini que ens permetin de no només tenir uns bons pilars com els que tenim de sistema educatiu, sinó un sistema educatiu del qual tothom se'n pugui sentir que s'ha fet una bona feina.
De fet, des d'ara i fins llavors, a finals de febrer, hi haurà 3 reunions més de treball amb els grups parlamentaris. La consellera avisa que si les mesures no s'aproven abans de Setmana Santa, no podran entrar en vigor al setembre.
Tot i les discrepàncies, en alguns casos clarament profundes amb les solucions, la majoria dels partits polítics estan disposats a remengar-se per revertir aquesta situació. Té més dades en Cesc Giró.
Esther Niubó del PSC i Albert Batet de Junts, en declaracions al 9C de RAC1, veien amb bons ulls la proposta del govern perquè crea un espai de diàleg amb la comunitat educativa.
Em sembla que aquesta comissió, integrada pels que són els professionals de l'educació, que són els que estan cada dia a peu d'aula, doncs ens pot ajudar a prioritzar i a concretar aquestes mesures.
Escoltar els mestres, escoltar l'escola, una avaluació compartida, que hi hagi una gestió també dels resultats de forma compartida.
Tot i acceptar la proposta, Jessica Albiach, també al 9C, hi afegia certs dubtes sobre la composició. Carles Riera de la CUP, en canvi, se'n desmarcava. Ho veu una fugida endavant del govern.
Pensem que cal un grup de treball que obri el debat a la societat i que no el tanqui en un despatx. I pensem que aquest grup no és suficientment representatiu. Clar, 2 docents que seran, de primària o de secundària?
Centrifuga responsabilitats cap a altres àmbits del món educatiu, com, per exemple, aquest grup de treball.
Carlos Carrizosa, de Ciutadans, no confia gens ni mica en els resultats i insisteix que bona part de la culpa la té la immersió.
Com més de la meitat de los estudiantes catalanes estudiando en una lengua que no es su lengua materna, nadie se pregunte si eso es una de las causas de fracaso escolar.
Fons del PP, que no va compareixer a Palau, també assenyalen l'ensenyament en català i demanen recuperar l'autoritat dels mestres i revisar el contingut dels llibres de text per evitar, diuen, adoctrinament.
De tot plegat, tant dels canvis del sistema educatiu com de la polèmica sobre la immersió lingüística, escoltem ara el comentari que signa la periodista i col·laboradora del Món RQ, Eva Comas.
La situació de l'educació i de la llengua és tan urgent que em permeto d'oferir unes quantes idees a la comissió d'experts. 1. Amb la prohibició del mòbil a primària no n'hi ha prou, el problema és a secundària. 2. La formació dels mestres és clau. El mir de docents que s'està mirant de tirar endavant no és prou seriós. Cal altura de mires. Si en dieu mir, que sigui com el dels metges. 3. La biblioteca ha de ser el cor d'una escola. No pot ser que hi hagi centres sense biblioteca escolar. Tots a llegir. I si pot ser, en veu alta. 4. La immersió lingüística és una de les millors iniciatives polítiques engegades als 80 en aquest país. Blindem-la. Els jutges que la retallen i els eurodiputats que venen a qüestionar la nostra llengua no ens espantarien gens si ens sentíssim realment orgullosos del català i el castellà que saben els alumnes. Hem de ser més exigents amb nosaltres mateixos i ensenyar a ser-ho.
Molt interessant l'entrevista que publica avui el diari Oponesa. Parlen amb Arturo Béjar. Qui és Arturo Béjar? Doncs és l'excap d'enginyeria de Facebook i exassessor d'Instagram. És, de fet, un dels extreballadors de l'empresa de Mark Zuckerberg que va declarar al Senat dels Estats Units en el marc d'una investigació contra aquestes xarxes socials. Poca broma. Béjar, que sap molt bé del que parla perquè ha vist com funcionen per dins aquestes xarxes socials durant molts anys, és extraordinàriament contundent, fins al punt que assegura que a Instagram hi ha el major assetjament sexual de tota la història. Literal. I explica que un de cada tres menors de 16 anys ha patit alguna mena d'assetjament l'últim mes a través d'aquesta xarxa. En aquesta entrevista al diari Oponesa, Arturo Béjar també revela que la majoria d'eines contra l'assetjament que teòricament aplica Instagram, que en són desenes, no funcionen. Per què? Per deixadesa, diu Béjar. L'enginyer denuncia la falta d'interès de la companyia per combatre-ho i, de fet, assegura que ell mateix va plantejar Mark Zuckerberg i els seus socis crear una mena de botó que permetés als menors denunciar amb facilitat els abusos. Ara bé, van decidir tombar-li el projecte. Els nou investigadors de l'Hospital Clínic i de l'empresa Zone Dream han esbrinat per què ploren els nadons. Han fet un estudi que conclouen que ploren de maneres diferents en funció d'allò que els passa. A veure, pares i mares primerencs, i no tan primerencs, preneu nota, la cofundadora i investigadora principal de la companyia, Anna Laguna, ha explicat primer com bramen les criatures quan tenen gana.
Pues el hambre es un llanto muy intenso, corto, repetitivo, constante. Afecta realmente a la oxigenación del bebé porque es muy fisiológico y desde el punto de vista del movimiento corporal el bebé se mueve mucho, se mete las manos en la boca.
També com ho fan quan tenen son.
Sueño, sin embargo, es más monótono, es más prolongado, más decadente. El bebé estaba más tranquilo, ¿no? Tanto a nivel cerebral como desde el punto de vista de oxigenación y, por supuesto, más tranquilito en movimiento.
O quan reclamen atenció.
Es más casi que un quejido monótono y constante en el cual el bebé no deja de estar relativamente tranquilo y vemos que a nivel corporal no se altera demasiado, a nivel oxigenación tampoco.
I atenció quan ploren, a com ploren quan tenen gasos.
Vemos que requiere un gran esfuerzo físico, es muy fisiológico, una afectación importante en la oxigenación y a nivel acústico es como si quisiera expulsar algo de su cuerpo.
I per últim, què fan els bebès quan estan angoixats?
El de irritabilidad, este es muy evidente, es un llanto hiperfonado, súper intenso, muy, muy elevado, es inevitable no responder a él, ¿no? El bebé está muy alterado en todos los sentidos.
Déu-n'hi-do. En total han identificat 5 tipus de plor, a més també han ideat la manera perquè un algoritme digui als pares què vol el seu nadó. De moment l'aplicaran algunes cadiretes i tenen previst ampliar-ho a més dispositius. Joel Penya.
Aquest algoritme, que esbrina per què ploren els infants, l'han fet estudiant el plor de 38 nounats sans i sense cap malaltia destacable. En un futur, no descarten que es pugui incorporar a les càmeres de vigilància que es posen per controlar els nadons o fins i tot implementar-ho a sistemes de veu com l'Alexa. La pediatra del Servei de Neonatologia del Clínic, Ana Lucía Paltrinieri, diu que és una eina que ajudarà els pares proposant-los alguna de les causes dels plors dels fills.
Les famílies són les que conocen massa a sus hijos, però és una ajuda massa per poder intentar interpretar el llanto, sobre todo en esas primeras semanas, que puede ser un poco un reto para cualquier padre.
I les investigacions futures aniran més enllà. Volen estudiar si a través del gemec dels infants es pot esbrinar si desenvoluparan algun trastorn com l'autisme. De moment, ja han vist que aquests infants tenen un plor més ronc que els altres.
17 minuts i les 9, i d'aquí uns moments parlem de futbol, perquè l'Atlètic de Madrid ha ensopegat aquesta nit, per sorpresa. Parlem de que, i que Pedri s'ha tornat a lesionar, que avui juga el Barça, que ahir va fer-ho també l'Espanyol i que va tornar empatant, en aquest cas a casa, contra el Burgos. I encara ens queden altres temes, més enllà dels esports. Però res, en dos minuts.
Necessitem persones com tu, que són exigents, que saben com anticipar-se i actuar, que volen ajudar els altres, que no tenen por, que saben donar el millor d'elles mateixes, que s'atreveixen a fer i a ser el que volen. Necessitem bomberes com tu. Nova convocatòria amb el 40% de les places reservades per a bomberes. Per més informació, truca al 012. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Estimats Reis Mags, aquest any no em porteu carbó. Desitjo el peluix del lleó, el llibre d'ombres del petit príncep, el telescopi... Ah, i conèixer un unicorn. Com sé que aneu molt enfeinats, dieu-li als vostres patges que ho trobaran totes les botigues a Bacus. Fins aviat! A Bacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz. El SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te'l ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del pla Moves.
Vine i informa't en els nostres concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a FIAC.cat.
Lo tiene el guiri y el granjero, la influencer y el abuelo, el que cocina el capón y el que compra el cotillón. Es un extra de ilusión. ¿Y tú?
Ja tens el cupó de l'extra de Nadal de l'11? No te'n quedis sense. El 1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11. Amb 80 premis de 400.000 euros. Tots tenim un extra d'il·lusió.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de mascota amb Vertia des de només 30 euros l'any i compleix amb la nova llei per evitar multes i imprevistos. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes Pay Pimes. Recorda, per a Pimes Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
RAC1 presenta...
4 milions d'euros!
El món a RAC1. Especial Loteria de Nadal amb Jordi Basté. El divendres 22 de desembre, a partir de 8:45, un matí de premis i moltes sorpreses.
Ui, ui, ui.
Com cada any repartirem alegries i sort.
Moltes felicitats.
Hola, Jordi, bon dia. Gràcies.
Amb la col·laboració dels serveis informatius de RAC1, la participació de Màrius Carol, Jordi Bosch, Xavi Puig, Ernest Folch, Cristina Puig, Mònica Hernández i des de Madrid, Jordi Armenteres.
Molta pasta.
I Marta Massí.
Gira, Molina, gira.
Divendres 22 de desembre, des de 8:45 del matí, la loteria de Nadal a
RAC1.
Tots som amb el suport de Torrons Vicenç i El Corte Inglés.
Lo de gira, Molino gira, és que no tinc paraules. 8:45 de 9 del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Els esports amb Repsol, l'Atlètic de Madrid han superat per sorpresa a última hora contra el Getafe i cedeix 2 punts a la pugna per la Lliga amb el Barça, el Girona i el Real Madrid. Els del Cholo Simeone duien 20 victòries consecutives al Metropolitano, però ahir van empatar 3 davant el Getafe, que es va aprofitar de jugar amb un home més durant gairebé una hora. Stefan Savic va deixar el seu equip amb 10 abans del descans i tot i així l'Atlètic de Madrid va marcar 3 gols i es va plantar al minut 87 amb un 3-1 a favor, però llavors va fer figa i el Getafe va empatar 2 a última hora. Ara l'Atlètic de Madrid té els mateixos punts que el Barça, 35, està a 9 del Girona, això sí, amb un partit menys l'Atlètic de Madrid, que és el que disputarà aquest dissabte, aquell pendent contra el Sevilla. Mentrestant, una altra molt mala notícia pel Barça, quan dic una altra, és una altra referida a les lesions i referida a Pedri. Pedri s'ha tornat a lesionar, es perdrà el partit que avui el Barça juga contra l'Almeria de Montjuïc a les 7 de la tarda i en directe, com sempre, una hora abans aquí a RAC1. És més, també es podria perdre la Supercopa d'Espanya d'aquí a 3 setmanes. És la segona lesió de Pedri aquesta temporada. A la primera ja va estar-se més de 2 mesos de baixa i es va perdre 12 partits. Si ara no aconsegueix recuperar-se temps per la Supercopa i el Barça i el Madrid arriben a una hipotètica final, Pedri tampoc jugaria el seu 5è clàssic consecutiu. Des que va jugar a l'Eurocopa i als Jocs Olímpics de l'estiu del 2021, les lesions musculars de Pedri han estat una constant. De fet, el Blaugrana ja s'ha perdut més d'un terç dels partits des que és jugador del Barça i estem parlant de la gran promesa de l'equip, cridat a liderar al mig del camp durant moltes dècades. És un problema molt gros. Per acabar-ho d'adobar, avui Xavi tampoc té el sancionat Frenkie de Jong i, per tant, haurà de fer un mig del camp de circumstàncies. Sí que hi serà, en canvi, Lewandowski. Ahir va haver-hi sopar entre el seu representant i Joan Laporta i tots dos van acordar que el polonès continuarà al Barça. Per cert, el Barça-Almeria es podrà veure, com sempre, a Movistar, la Liga TV. I tot plegat, mentre Joan Laporta continua veient el got mig ple, és optimista i ahir va dir que el Barça té opcions de retallar els 9 punts que li treu al Girona.
Vull pensar que els nostres rivals directes tindran també un moment de dificultat, tindran un moment de davallada, i crec que coincidirà amb un Barça doncs ja més consolidat i que ja hagi agafat una velocitat de creuer per aconseguir tots els títols en els que estem competint avui aquesta temporada.
Ah, mentrestant, ahir es van jugar també Granada 0, Sevilla 3 i Rayo 0, València 1. I ahir i avui a 2:15 de la nit es juguen Atlètic de Bilbao, Les Palmes i Villarreal Celta. Mentrestant, a Montilivi, el Girona ha renovat el central David López fins al 2026. El Girona que juga demà al camp del Betis. I a segona, l'Espanyol continua sense millorar, malgrat el canvi a la banqueta. De moment, l'entrada de Ramis no s'ha notat i ahir l'equip va empatar 3 contra el Burgos en gols de Braithwaite, de Sergi Gómez i de Javi Puado. Ja fa 4 jornades que l'Espanyol no guanya i ahir a Cornellà al Prat i es van sentir alguns xiulets contra la propietat i també el director esportiu Fran Garagarza. De moment, els blanquiblaus són quarts a un punt de l'ascens directe, però és provisional, Joan Camí.
L'Espanyol tanca el 2023 amb un nou desastre, un empat a casa contra el Burgos 3-3, oferint molt males sensacions futbolístiques i fragilitat defensiva, un diagnòstic habitual en tot aquest any per oblidar. La situació a la classificació no és pas dramàtica, però l'equip marxa de vacances amb la necessitat de desconnectar i netejar la ment, especialment els jugadors. Tot i les males sensacions, els blanquiblaus van mostrar empenta i energia a la segona part per endur-se com a mínim un punt. Ramis ho va valorar després del partit.
Normalmente un equipo este tipo de partidos no logra sacarlos adelante. Dentro de todos los errores que hemos cometido, el equipo ha tenido aplomo y espíritu para reponerse 3 veces en una situación que no era fácil y que entendemos, ¿eh? Ese es un paso o una lectura que hago yo muy positiva del día de hoy.
D'altra banda, l'Espanyol tornarà a entrenar-se el 28 de desembre a les 6 de la tarda a la Ciutat Esportiva Dani Jarque per començar a preparar el pròxim compromís a la Copa contra el Getafe.
I tot plegat el dia que vam saber que les converses entre el VAR i els àrbitres de camp seran públiques, la Lliga i la Federació Espanyola s'han posat d'acord i aprofitaran la Supercopa d'Espanya per posar en marxa la iniciativa. Això sí, els espectadors no podran veure les comunicacions en directe, sinó que es faran públiques un cop s'acabin els partits. I al Brasil, Neymar no millora, es perdrà la Copa Amèrica de l'estiu després de lesionar-se greument ara fa 2 mesos, que el Mundial de Clubs, el Manchester City, no ha perdonat i jugarà la final contra el Fluminense del Brasil divendres, és a dir, demà passat a les 7 de la tarda. Ahir va golejar 3-0 l'Urawa Reds del Japó. I en bàsquet, patacada i gruixuda del Barça a l'Eurolliga, ahir va perdre de 4 punts a la pista de l'Alba de Berlín. L'equip alemany era el cué de la competició i fins ahir només havia guanyat 2 partits a Europa en tota aquesta temporada.
Fixa't bé en la persona que va al cotxe del costat. Ara mig acluca els ulls. Oi que té una llum especial? Això és perquè és un il·luminat. I és clar, quan t'estalvies fins a 300 euros l'any en carburant i en les teves factures de la llum i el gas, amb els plans d'energies de Repsol, se'n nota. I tu, què esperes per convertir-te en un il·luminat? Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 i comença a estalviar.
8 minuts i les 9, el preu del transport públic a l'àrea de Barcelona pujarà un 6,75% a partir del 1 de gener. Això vol dir, per exemple, que la T usual passarà de costar 20 euros a 21,35, mentre que la T casual passarà dels 11 euros i 35 cèntims als 12,15. El bitllet senzill costarà 2,56 euros, fins ara era 2,40, i la T jove pujarà de 40 a 43,7 euros. Això és clar si el govern d'Espanya manté les actuals bonificacions, cosa que de moment no està confirmada. Tot plegat ho va decidir ahir a la tarda l'autoritat del transport metropolità. Per cert, que el govern ampliarà els descomptes per trajectes recurrents als peatges de la C32 Sud entre Sitges i el Vendrell i la C16 Sant Vicenç de Castellet. A partir de l'1 de gener, la bonificació de la C32 s'augmentarà fins al 75%, mentre que a la C16 l'hora del descompte s'avançarà a 6:45 del matí. I també llegireu molt a les pàgines d'economia dels diaris la notícia de que el govern d'Espanya desembutxacarà 2.000 milions d'euros per comprar un 10% de Telefònica i convertir-se així en el seu primer accionista. La Moncloa vol apuntalar el control espanyol de la companyia després que l'empresa de telecomunicacions d'Aràbia Saudita anunciés que entraria a l'accionariat de Telefònica. El moviment va agafar a contrapeu al govern espanyol, però la ministra d'Economia, Nadia Calviño, creu que han parat el cop.
Es sin duda la empresa más estratégica de nuestro país, no solo por su presencia en el ámbito de las infraestructuras de telecomunicaciones y en el ámbito de la innovación tecnológica, sino también por su peso en el ámbito de la seguridad y la defensa.
Telefónica es va privatitzar completament fa 26 anys, però a partir d'ara el govern espanyol podrà nomenar un dels membres del Consell d'Administració de la companyia com a primer accionista. A Figueres, la Guàrdia Urbana ha batut a trets un home que aquest vespre s'havia presentat a casa de la seva excunyada i de la seva neboda amb una escopeta. Les ha amenaçat des del portal i fins i tot ha arribat a disparar contra l'edifici. Quan ha arribat la policia també ha obert foc contra els agents que han respost a trets fins que l'han matat. L'home ha quedat ferit a la cama i al tòrax i finalment ha mort a l'hospital. I a Barcelona la policia ha detingut un menor d'edat altament radicalitzat que tenia previst cometre un atemptat amb dos companys més que els agents han detingut a Madrid. Els joves d'entre 15 i 16 anys estan tancats en un centre de menors després de declarar davant d'un jutge de l'Audiència Nacional. Milers d'aus moren cada any per la col·lisió contra finestres, edificis de vidre, marquesines translúcides de les estacions d'autobús i, atenció, els metacrilats de les pistes de pàdel. Això suposa un problema per la biodiversitat perquè hi ha 73 espècies afectades. Per aquest motiu, segons llegim el periòdico, els agents rurals i la Fiscalia de Medi Ambient de Barcelona han decidit actuar i exigir empreses, ajuntaments i Generalitat que adaptin les infraestructures perilloses per reduir els impactes de les aus. El diari explica també que la Fiscalia General de l'Estat es planteja perseguir com a maltractament animal les pistes de pàdel que no prenguin mesures perquè provoquen un 40% de les baixes. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Es busquen dones astronautes. L'associació Hipàtia Mars n'està intentant fixar 5 perquè participin en la simulació d'una missió espacial a Mart. Es farà el 2025, però la convocatòria es tancarà el 31 de gener del 24. L'associació busca dones apassionades per l'espai i la ciència, amb capacitats comunicatives i el perfecte domini de l'anglès. També se'ls demana que tinguin alguna formació relacionada amb la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, les matemàtiques o l'art. A Islàndia, la contaminació que provoca l'erupció del volcà amenaça Reykjavik, que és l'avís que fa l'oficina de meteorologia del país, que diu que el gas que surt de les escletxes podria notar-se avui mateix a la capital. Tot i això, els experts també diuen que l'activitat volcànica s'està reduint des de l'esclat a Grindavik el dilluns a la nit. A França, el govern d'Emmanuel Macron ha aconseguit aprovar una nova llei d'immigració molt més restrictiva amb el suport de l'ultradreta, amb allò que s'anomena França de l'acord de les corbates. El text ha obtingut 349 vots a favor, 186 en contra, i a banda de la dreta tradicional està necessari el suport de reagrupament nacional. De fet, Marine Le Pen s'ho ha atribuït com una victòria ideològica del seu partit. I acabem als Estats Units, on el Tribunal Suprem de Colorado ha expulsat Donald Trump de les eleccions primàries de l'Estat. Considera el tribunal que les seves actuacions durant l'assalt al Capitoli del 6 de gener del 2021 l'invaliden per aspirar a la Casa Blanca. En pantalles, avui la plataforma 3CAT estrena una sèrie documental sobre Josep Lluís Núñez, que es diu Núñez.
President, defineixi a Núñez en una paraula.
Una paraula no, eh?
Gravíssim, euros, eh? Portant, quicir, no em puc amb
És molt recomanable, són quatre capítols que retraten la vida de qui va ser president del Barça amb entrevistes a directius, exfutbolistes, a periodistes, a familiars, aliats i també enemics del també empresari. En total són més d'una cinquantena d'entrevistats, com ara sentíem Jordi Pujol, Joan Gaspar, Louis van Gaal, Carlos Latre. La sèrie documental explica com un home que va néixer a Baracaldo i que va arribar amb 7 mesos a Catalunya sense gairebé res acaba sent el president de la segona institució més poderosa que té el país. Una sèrie on hi ha darrere el Lu Martín i que, per tant, ja segur que per això ja val la pena. A banda, avui arriba a Disney Plus la temporada número 35 dels Simpson. Per ara se saben pocs detalls de les aventures que viurà la família Groga, més famosa de la petita pantalla. Sabem que aquesta és la temporada 35, però que hi haurà 36ena i que, per tant, ja superarà els 800 capítols. Per cert, que també hem sabut que amb l'actriu catalana Mònica Randall rebrà el Premi Feroz d'Honor 2024 que entrega l'Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya. L'actriu, protagonista de pel·lícules com Fúria Espanyola o L'Escopeta Nacional, recollirà el guardó a la gala que es farà el dia 26 de gener a Madrid. Parlant de pantalles, avui a les 11 estigueu atents perquè parlarem d'una banda de les millors pel·lícules nadalenques, ho farem amb el Blai Morell, que ens recomanarà pel·lícules com De Ilusión también se vive, Plácido o una de les meves preferides, Los Teleñecos en Cuento de Navidad.
Te presento La Mañana de Navidad.
Amb un extraordinari Michael Caine fent de Mr. Scrooge. I per altra banda també parlarem dels millors capítols de Nadal de les sèries que ens recomanaran Alejandra Palés i Pere Soler Gimferrer. Per exemple, Ted Lasso, Totes les bèsties petites, grosses i grosses, i també un capítol especial de Nadal que es va fer de Lost. Com dèiem, a les 11 el món es recula les millors pel·lícules i capítols de sèries nadalenques amb Pere Soler Gimferrer, Alejandra Palés i Brai Morell. Amb música, Raúl Alejandro i Bad Guia les posicionen sobre la polèmica que hi ha hagut els últims dies pels comentaris del porto-riqueny a la cantant catalana durant un concert a Puerto Rico. Raúl Alejandro va dir que volia perrear amb ella, però que estava tímida.